solidaris amb la dignitat.
De 42 anys, Christophe Deloire és un periodista i editor francès que des de juliol del 2012 dirigeix una de les principals organitzacions de defensa de la llibertat d'expressió al món, Reporters Sense Fronteres. Diplomat en Econòmiques, ha treballat i col·laborat amb mitjans com la televisió pública francesa o la cadena Arte i també a la revista Le Point, a seccions com Societat Política i Investigació, i també ha treballat per destacats grups editorials francesos i alemanys, a més de ser professor al Centre de Formació de Periodistes a París. Parlem de Reporters Sense Fronteres, l'organització que dirigeix Deloire, que es crea el 1985 i que rep el Premi Sakharov l'any 2005. Per començar, diuen una veritat com un temple que tots podríem compartir. La informació és necessària, protegim-la. Que el dret a la informació és un dret fonamental, això ja ho sabem. Que no respecta ni a la meitat dels països del món, ni a la meitat, és una veritat de les que fan mal. Però és que és així. Almenys en un centenar de països, aproximadament la meitat, hi ha atacs greus a la llibertat d'expressió i Reporters Sense Fronteres assenyala en una llista alguns dels que anomenen depredadors de la llibertat d'informació. Hi apareixen destacats països com la Xina, l'Iran, l'Aràbia Saudita, el Sudan, Somàlia o el Iemen, i altres potser de menys evidents, però no menys importants, Colòmbia, Mèxic, Cuba, Rússia, Turquia o l'Índia. Un problema, malauradament, el dels atacs a la llibertat d'expressió molt estès, perquè molts països del món fer una foto, escriure un article, penjar un post al blog o tuitejar i dir segons què a la ràdio et pot conduir a la presó. Per això és tan important la tasca d'organitzacions com Reporters Sense Fronteres. Si no ho expliquem, no existeix, diuen, i és talment com diuen. Malauradament, ara hi ha punts molt calents on s'ataca la llibertat d'informació, com ara Síria, on el conflicte també té el punt de mira els periodistes. 18 d'estrangers n'hi ha de segrestats o retinguts per grups de combatents i als quals hem de sumar 22 més de sirians. Entre els estrangers, el català del periòdico Marc Marginedes, un periodista compromès amb el món i els drets humans i a qui voldria recordar avui just a punt de complir-se els 3 mesos exactes del seu segrest.
Volem començar la conversa per aquí, situant la nostra atenció a Síria, la nostra preocupació en l'estat del company Marc Marginedes, del periòdico de Catalunya, segrestat per una facció jihadista de la guerrilla siriana, de qui encara no tenim notícies. Jo no sé si Christophe Deloire, suposo que sí, coneix el cas i quin seguiment en fa la seva organització del cas de Marc Marginedes i d'altres col·legues també desapareguts a Síria.
No, malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles particulières.
No, malauradament, no tenim cap novetat. A Síria, a dia d'avui, hi ha 15 periodistes estrangers segrestats. D'alguns se n'ha fet pública la identitat, d'altres, en canvi, s'han preservat a petició de les seves famílies. Hi ha, per exemple, 4 francesos, però també hi ha nord-americans, gent de tot arreu. I, sobretot, no ens oblidem de les desenes i desenes de periodistes sirians detinguts. Normalment solen ser els periodistes locals els que paguen el preu més car. I penseu que des del començament del conflicte, al març del 2011, a Síria han estat assassinats més de 100 actors de la informació locals. Això vol dir periodistes, però també blogaires, ciutadans online que ofereixen informació lliurement.
La gran majoria de ces journalistes étaient des journalistes syriens.
I quina és la postura, quina és la posició i quin és el compromís de l'organització que vostè representa?
Reporters Sans Frontières est une organisation qui
Reporters Sense Fronteres, de fet, és una organització que defensa i promou la llibertat de la informació. I això no vol dir que sigui un privilegi dels periodistes o una llibertat corporativa. És un dret de tothom. A Rangun, a Birmània, una vegada vaig conèixer un home molt gran que havia passat 19 anys a la presó. Una mena de Mandela de Birmània. I em va dir que li havia valgut la pena passar tants anys tancat, que ell lluitava per un ideal. Per ell, la llibertat de la informació és l'única que permet verificar totes les altres. Jo crec que avui en dia, en la nostra democràcia, els periodistes se'ns critica molt, i a vegades amb raó. Si no existissin els periodistes, la gent no hi veuria mai més enllà de nosaltres mateixos. I s'ha de tenir valor per ser periodista, s'ha de ser valent per fer les maletes i plantar-se a Síria, posant en perill la teva pròpia vida, amb una càmera, un micròfon, un ordinador o un bolígraf. S'ha de valorar que per fer de periodista o de blogaire et poden matar, tancar a la presó. Ha de quedar clar que sense periodistes no hi ha democràcia i que no ens la poden prendre a la lleugera.
I la democràcia c'est pas juste un mauvais œuf.
Vostè acaba de dir que no hi ha democràcia sense periodisme i hem parlat fins ara de situacions molt crítiques, fonamentalment a països del sud, però també a Europa aquesta democràcia està posant-se contra les cordes. El tancament de la ràdio i televisió gregues amb la justificació de la crisi, o fins i tot al nostre país, vostè ha dit que hi ha una secció de Reporters Sense Fronteres a Madrid, el tancament de la ràdio i de la televisió públiques valencianes. Això és limitar la democràcia també de països dins la Unió Europea?
Bien entendu qu'en Europe aussi il faut défendre.
Oi tant que a Europa també cal defensar el dret a la informació. Es pot atemptar a la llibertat d'informació de moltes maneres. Cal defensar el pluralisme a través de mitjans diversos, finançats per diferents fonts. Cal un bon equilibri entre mitjans públics i mitjans privats. Darrerament, s'ataca molt als mitjans públics. A Grècia ho hem vist claríssim. Existeix la voluntat de reduir l'espectre mediàtic als grups privats, amb grans conflictes d'interessos, amb més interès econòmic que periodístic, i això és veritablement perillós.
I
ens adonem que alguns països, com ara Grècia, estan caient a nivells de fa anys, com per exemple Bulgària, que ocupa el lloc 80 a nivell mundial en llibertat de premsa. Això és molt preocupant i per això és necessari que els governs europeus prenguin consciència i defensin el valor essencial del periodisme.
Cette fonction sociale essentielle qu'est le journalisme.
I aquesta funció social que exerceix el periodisme també l'haurien de defensar ciutadans crítics, potser?
Il me semble que la question du pluralisme des médias doit être...
Per començar, la qüestió del pluralisme als mitjans hauria de ser a l'agenda de les properes eleccions al Parlament Europeu. Perquè no ens equivoquem, avui dia hi ha un gran combat entre els grans models politico-econòmics. La Xina, per exemple, malauradament ens fascina a tots amb el seu creixement constant. Però no veiem, en canvi, que el que fa és acaparar riquesa en mans d'una oligarquia. Ha fet falta que el New York Times investigués la família del primer ministre Wen Jiabao, que és considerat una mena de gurú de la virtut, per demostrar que van acumular una fortuna de més de 2.000 milions de dòlars. I en això, Reporters Sense Frontera treballa sobre el terreny, en els 130 països en els que som presents, allà on fa falta, també al costat dels que prenen les decisions, per qui no sempre estem ben vistos, al costat de les organitzacions internacionals, per aportar textos que defensen la democràcia davant la temptació del despotisme il·lustrat, que moltes vegades és més despòtic que il·lustrat.
Doncs estarem pendents si aconsegueixen amb la seva pressió, el seu lobbisme, que la llibertat de premsa sigui present en les agendes de la pròxima, del pròxim Parlament Europeu. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Merci.
Els solidaris a la xarxa. Seguiu-nos a facebook.com/solidaris, al Twitter @solidaris-cr i al web catradio.cat/solidaris.